Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimarts 28 d'octubre del 2025. A Palau-sator han vist sortir el sol fa justament 44 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. Avui el temps continuarà molt estable, tal com va passar ahir, i la temperatura encara ha baixat una mica més aquest matí respecte a la de dilluns. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui destacarem que el Gremi de la Pagesia ha llançat un ultimàtum a la Generalitat i a l'Estat exigint mesures efectives contra la dermatosi nodular. A més, destacarem que el govern de Palafrugell ha superat l'equador del mandat amb un balanç de 9 de cada 10 projectes en marxa. A més, destacarem que Pals ha rebut 300.000 euros per crear la Via Verda entre Masos de Pals i la zona de platges. De seguida repassem i ampliem tota aquesta informació, però a més, avui hem de destacar que parlarem amb el president de Llet Nostra, Jordi Riambau, sobre com s'està tractant la prevenció de la dermatosi nodular al Baix Empordà i com està afectant a les explotacions ramaderes. I també, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torrent Ella de Montgrí. De seguida repassem tota aquesta informació. Abans, però, avancem amb els titulars de les principals notícies al Baix Empordà. Saludem primer de tot a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
I és que el Gremi de la Pagesia llança un ultimàtum a la Generalitat i a l'Estat i exigeix mesures efectives contra la dermatosi.
Avisen que convocaran accions de protesta si no s'adopten de manera immediata.
Saludem també en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que el govern de Palafrugell supera l'equador del mandat amb el balanç de 9 de cada 10 projectes en marxa.
És el balanç del Partit dels Socialistes de Catalunya i Som Gent del Poble, que asseguren que tenen en marxa o finalitzats el 89% dels compromisos acordats. L'executiu destaca avenços en seguretat, neteja, habitatge, cultura i dinamització dels barris, amb més de 12 milions d'euros d'inversió mobilitzada.
Saludem també en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria. Bon dia.
I és que Pals rebrà 300.000 euros per crear la Via Verda entre els Masos de Pals i la platja.
El projecte té un cost total de prop de 480.000 euros i forma part d'un pla per reduir emissions i adaptar-se al canvi climàtic, impulsat pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat.
També tenim amb nosaltres a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I és que la tercera edició dels Premis Inspira ha reunit a més de 130 persones a l'hostal de la Gavina de S'Agaró en una gala plena d'energia, reconeixements i també solidaritat.
Els Premis Inspira reconeixen la tasca de persones, empreses i entitats que contribueixen al desenvolupament econòmic, social i cultural del municipi. Aquesta edició ha mantingut el seu caràcter solidari destinant part de la recaptació a la Fundació CRAM, entitat dedicada a la protecció del medi marí.
I la gran campanya del recapte d'aliments 2025 tindrà lloc els dies 7 i 8 de novembre arreu de Catalunya i aquí a la nostra comarca. Què en sabem més, Carla?
A Palamós i Sant Joan, però, falten voluntaris per cobrir els supermercats i cadenes que participen en l'edició d'enguany. El coordinador Carlos Álvarez exposa que de moment tenim molt pocs voluntaris i actualment només compten amb dues persones inscrites mentre esperen saber si comptaran amb alumnes de l'Institut de Palamós.
I la primera edició del Bisbail omple la plaça del Castell i supera les previsions, Joan.
Centenars de persones es van aplegar dissabte a la plaça del Castell per gaudir d'una jornada plena de producte local, música, ceràmica i bon ambient. Les cerveseres participants han expressat la seva satisfacció per la bona resposta del públic i la qualitat de l'organització, i moltes d'elles han manifestat la seva intenció de tornar l'any vinent.
Y I tornem fins a Palafrugell perquè la Fundació Ernest Morató entregarà diversos reconeixements i també estrenarà un documental aquest dissabte, Ferran.
Aquest dissabte arriba al Teatre Municipal de Palafrugell una nova edició de Per molts anys a Venera. L'acte reconeixerà quatre grups amb més de 25 anys de trajectòria i lliurarà els premis 2x4 a Xiqui Ramon i Paco Dalmau. Com a cloenda s'estrenarà el documental A Veneres de Taverna del jove realitzador palafrugellenc Pol Álvaro.
I canviem de tema perquè Lluïsa Jiménez Montijano celebra 100 anys envoltada de la seva família i amb la felicitació de l'Ajuntament de Palamós. Marta.
Nascuda el 1925, va viure a Calonge i Sant Antoni després de la Guerra Civil i avui comparteix la seva vida amb dos fills, quatre nets i tres besnets.
I tal com passa sempre, més enllà del Baix Empordà, també passen coses. I és que el govern de Salvador Illa i els comuns han signat un acord per posar en marxa la unitat contra els desnonaments. Ho farà sota el nom de Servei de Protecció i Estabilitat Residencial i la Generalitat invertirà 40 milions d'euros. Aquesta és una de les condicions que ha posat el partit de Jéssica Albiach per aprovar els pressupostos. Veurem com s'acaba desenvolupant aquesta unitat. I hem de parlar de l'IBEX 35, que ha recuperat el nivell que tenia abans de la crisi financera del 2008. I és que la patacada va ser tan monumental que s'han necessitat 17 anys per tornar a assolir els 15.900 punts que tenia abans de l'esclat de la crisi immobiliària d'aquell any. Una bombolla que va arrossegar el sector de la banca i va acabar desembocant en aquesta crisi econòmica que encara coeix amb efectes que podem notar. I la jutge de Catarroja que instrueix la causa de la Dana ha demanat a les Corts Valencianes el llistat de trucades del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a aquella tarda fatídica, ara farà justament un any. La instructora assegura que cal analitzar el procés de presa de decisions en la reunió del CECOPI i l'enviament de l'alerta de la població, per la qual cosa resulta pertinent l'estudi de les trucades que es van poder creuar a l'exconsellera Salomé Prades, investigada en la causa i cessada del càrrec, i el president Mazón, que és aforat. Veurem com acaba desenvolupant aquest procés d'investigació. I després d'un any marcat per la polèmica, la presó i també el retorn a la llibertat, Dani Alves ha reaparegut públicament com a predicador evangelista en una església a Girona. I és que l'exjugador del Barça, que va estar més d'un any empresonat de forma preventiva per una denúncia d'agressió sexual, ha protagonitzat un vídeo viral on se'l veu predicant la paraula de Déu davant una congregació de gent en una església de Girona. I ens atem plana cultural perquè Rosalía, com tothom sap, ha publicat a les 5 de la tarda d'aquest dilluns el primer avançament del seu nou disc Lux. És Bergain, una col·laboració amb la cantant islandesa Björk i el productor nord-americà Yves Tumor. Lux estarà format per 4 moviments i tindrà una estètica i temàtica molt marcada per la religió i l'espiritualitat, tal com es pot veure en aquest primer videoclip que ha publicat l'artista, que certament és un videoclip que crec que ningú s'esperava. I abans de seguir amb el repàs informatiu, és important que fem un repàs d'aquesta previsió meteorològica amb les paraules d'Isaac Vilà, perquè avui el temps continuarà molt estable, la temperatura ha baixat una mica més que ahir i ja s'inicia aquesta jornada amb valors per sota dels 10 graus a tota la comarca. Per tant, ens hem d'abrigar bé aquesta primera hora. Per aquells que encara no hagueu sortit de casa, agafeu un abric. I al migdia i a la tarda la temperatura serà una mica més agradable, però certament es quedarà curta, com va passar durant el dia d'ahir. El vent i la mar estaran ben encalmats i a la tarda bufarà vent de garbí, que serà el preludi d'aquest canvi de temps que tindrem al llarg del dia de demà amb l'arribada de més núvols i potser alguna pluja, que certament això ajudarà a refrescar els boscos, sobretot de la nostra zona, que ja els hi calen. Per tant, aquest temps estable, que s'acabarà trencant a partir de demà, veurem com acaba evolucionant aquesta previsió meteorològica. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Andreu Paneque.
Permeteu-me que comenci amb una pregunta. Si ara mateix us digués quin creieu que és el principal problema que la ciutadania de Catalunya identifica, quin diríeu? Malauradament, la majoria de vosaltres segurament identificaríeu la immigració com un dels problemes que creieu que la ciutadania identifica com a més problemàtics. Doncs bé, avui vinc a parlar d'una cosa que en ciències polítiques es diu control d'agenda política i mediàtica i que a nosaltres ens sonarà rere el nom del relat polític. En aquest sentit, però, en comptes de fer un exercici d'abstracció, ho faré a través d'un exercici pràctic. Utilitzaré les dades del Centre d'Estudis d'Opinió en el segon baròmetre del 2025. El que diuen les dades és que la principal preocupació de la població és l'habitatge, no la immigració. Però algú pot dir, ja, però deu ser la segona. Doncs no, en aquest cas, tampoc. En aquest cas hi veiem la insatisfacció política. I finalment, i aquí sí, en un tercer lloc, però a més de la meitat del percentatge registrat per part de la primera problemàtica, l'habitatge, hi trobem la migració. Però què més diuen les dades? Fixem-nos en les dades desagregades. Què passa si mirem les dades segons edat? Doncs veiem com una altra vegada, i en línia amb el que esmentàvem, no hi ha cap de les franges d'edat que tingui la migració com a problemes més importants. De fet, només en el cas de les persones d'entre 18 i 24 anys, la preocupació de la migració supera el 9% dels enquestats. Però quan obres la televisió, les xarxes socials o fins i tot escoltes els debats, veiem com el marc discursiu sempre repetir com de preocupada està la majoria de la població davant la migració. Però anem a seguir, anem a entendre una mica més aquests resultats. Què passa si de cop i volta separem les dades segons quin partit polític el ciutadà té simpatia? Doncs bé, només existeixen dos partits en els que els seus simpatitzants consideren que la migració és el principal problema de Catalunya. I ara, permeteu-me ser irònic. Quina sorpresa! Vox i Aliança Catalana. Comenceu a veure per on vaig quan parlo de relat polític? Un dels trets comuns del que veiem en les enquestes és com la insatisfacció política és un dels problemes principals del nostre país i sempre és present. Si això li afegim la campanya agressiva que han fet els partits d'extrema dreta com Aliança Catalana i Vox i l'ajut indubtable que és que els partits de dretes assumeixin el seu relat, el que trobem és que els partits estan més preocupats per assenyalar a veïns i veïnes de les ciutats de Catalunya que no solucionar problemes reals de la gent. Per tant, si us plau, menys racisme i més polítiques d'habitatge.
Doncs mira, potser algun col·lectiu podria fer ús d'aquest comentari que ens envia l'Andreu Paneque. Gràcies per aquestes paraules i potser, oi tant, doncs, que ens revisem el racisme i apostem per polítiques més valentes. Moltíssimes gràcies i que vagi bé. Nosaltres escoltem una mica de música amb The Fate of Ophelia i Taylor Swift.
Call for me. I might have lingered in purgatory. You inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Saved my heart from the fate of Ophelia.
I el Gremi de la Pagesia llança un ultimàtum a la Generalitat i a l'Estat i exigeix mesures efectives contra la dermatosi nodular. Avisen que convocaran accions de protesta si no s'adopten mesures de manera immediata. Què més en sabem, Marta?
El Gremi de la Pagesia Catalana ha llançat un ultimàtum a la Generalitat, Estat i Comissió Europea i dona un termini de 10 dies per aplicar mesures immediates i efectives contra la dermatosi nodular contagiosa. En un comunicat, el Gremi alerta que la crisi de la DNC es troba lluny d'estar sota control. Per això avisen que comencen a fer petites accions reivindicatives per mostrar el rebuig a la mala gestió de les tres administracions. El Gremi considera que hi ha una desorganització en el sistema que no permet avançar a la velocitat necessària per afrontar la situació amb garanties. En concret, el Gremi de la Pagesia reclama aturar els buits sanitaris i dona 2 dies al departament per posar ordre a la seva base de dades, per tal d'actualitzar-la i eliminar del llistat de vacunació totes aquelles granges inactives o donades de baixa per garantir que els percentatges d'animals i explotacions siguin reals i no ficticis. També volen que la Generalitat assumeixi la gestió directa de la vacunació i acceleri el procés, fixant 10 dies perquè el 100% dels animals dels radis afectats per la malaltia estiguin vacunats. A més, exigeixen al govern espanyol que Catalunya tingui llibertat per decidir el millor pla de vacunació i d'autoprotecció davant la crisi. Finalment, reclamen a la Comissió Europea que revisi els protocols que està imposant actualment perquè creuen que són desproporcionats. Per tot això, remarquen que Revolta Pagesa engega una campanya de petites accions reivindicatives i assenyalen que, si passats 10 dies no han obtingut els resultats esperats, les accions augmentaran d'intensitat.
I nosaltres, per conèixer com s'està visquent aquesta situació en el sector ramader de la nostra comarca, tenint en compte la proximitat amb l'Alt Empordà, hem volgut parlar amb el president de Llet Nostra, Jordi Riambau. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per atendre la trucada del Supermatí. Esclar, com esteu visquent la situació, no?, amb aquesta dermatosi nodular aquí a la comarca del Baix Empordà? És cert que aquí no hi ha hagut cap explotació, no?, que en principi s'hagi vist afectada per algun cas, però tot i així la proximitat amb l'Alt Empordà pot ser perillosa, no?
Sí, pot ser perillosa. A més de l'Alt Empordà, hi ha hagut un focus de contaminació a Cassà de la Selva, que també ens agafa dintre els 50 quilòmetres de seguretat que diuen.
Mm-hmm. Clar, sí, endavant, perdó.
És un tema que ens preocupa molt, és una cosa nova i tenim que anar seguint les instruccions i anar fent. Nosaltres estem cuidant molt tot el que és la desinfecció de les granges, la desinfecció de tots els animals, i patint, aviam què passa.
Mm-hmm. Perquè, esclar, ens trobem, no?, en aquest radi, en aquestes explotacions que han tingut casos, que es troben a menys de 50 quilòmetres, no?, de la nostra comarca. Quin procediment s'ha seguit per mirar de fomentar aquesta prevenció, per evitar que hi hagi casos a la nostra zona? S'ha treballat?
El primer és no moure cap animal.
Mm-hmm.
I desinfectar tots els camions que per obligació tenen que entrar a les granges. Ens han de continuar servint pinso, ens han de continuar portant llet, i pues, és desinfecció i desinfectació i no moure cap animal.
Mm-hmm. Esclar, perquè quan es va detectar el primer cas, com vau procedir? Perquè era la zona de Castelló d'Empúries, si no recordo malament. Per tant, entra en aquest radi de proximitat de 50 quilòmetres. Esclar, com es va procedir per mirar de minimitzar els efectes aquí en les explotacions de la nostra comarca?
Pues vam començar el que ja t'he dit, vull dir, vam començar una desinsectació molt més forta del que estàvem fent i desinfecció de tots els... no moure cap animal i desinfecció de tots els vehicles que podien entrar en una granja.
Mm-hmm. Perquè com s'ha de treballar per mirar, doncs, d'evitar que... Vull dir, com es detecten, no?, que una vaca o que una explotació està afectada per aquesta dermatosi nodular? Com ho detecteu els pagesos? Quins són els símptomes que presenten els animals?
Són unes taques i unes com uns brillants que tenen a la pell i és, o sigui, el primer que es veu és unes erosions a la pell dels animals.
Mm-hmm. Tot això en principi no afecta a la producció, o sigui, vull dir, no afecta de manera directa a la producció de llet i carn per part d'aquests animals, no? El que sí que és cert que s'estan fent aquests buidatges a les granges, que sí que acaba afectant de manera indirecta, no?
O sigui, hi ha dues coses. Una, suposant que un dia arribés a entrar llet o carn amb això, és totalment innocu pels humans. No fa absolutament res. I després passa que quan es detecta un cas d'aquests, pues, se sacrifiquen tots els animals i no n'hi ha, no circulen.
Mm-hmm. Clar, no sé si des del sector us preocupa que hi hagi tota aquesta eliminació de ramats sencers per aquest tipus de malaltia, no? No sé si des de Llet Nostra veieu amb preocupació tota aquesta gestió que s'està fent.
Aviam, nosaltres el que veiem amb molta preocupació és la malaltia en si.
Mm-hmm.
Tot el que s'ha fet, tot el que s'està fent de sacrificar animals es fa per en protocol europeu per intentar que això no circuli, i si ho tallem a temps. Nosaltres el que ens preocupa avui és parar-ho com sigui i que no produeixi, i aviam si podem tallar i que no n'hi hagi més. Després ja mirarem, aviam, si és una cosa nova, no en sabem. Hem de mirar, o sigui, vacunar a tope, vacunar tot lo ràpid que es pugui, vacunar 100% dels animals, a tots els radis que puguin estar afectats, i prendre totes les mesures necessàries perquè no hi hagi circulació d'insectes, perquè no hi hagi infecció amb els vehicles. Hem de pensar que o sigui, aquesta malaltia és molt i molt contagiosa, però només es contagia per contacte i per els insectes que puguin posar-s'hi a sobre.
Mm-hmm. Per tant, vull dir que aquest contagi, mira, em recorda una mica la Covid, no pels mosquits sinó pel contacte, es pot limitar una mica, no? Vull dir, ja en els darrers dies s'ha aconseguit limitar una mica tota aquesta expansió de casos, no?
No, estem limitant, però ja t'ho dic, el que podem fer és intentar per tots els mitjans desinfectant tots els vehicles i no moguent animals.
Mm-hmm. Esclar, no sé si com va la vacunació a la nostra comarca, si a dia d'avui hi hauria la possibilitat que es declarés algun cas en alguna de les explotacions que tenim aquí al Baix Empordà. No sé com ho veieu des del sector.
Mira, o sigui, s'està vacunant a marxes forçades. Jo crec que tots els animals que són adults, es va prioritzar començant a vacunar per als animals que són de cria i deixar-los en greix. Crec que està, o sigui, amb número d'animals hi ha un tant per cent molt i molt alt fet, ja queda alguna granja petita perquè els veterinaris no han donat l'abast, però el dia que, o sigui, a partir del dia que es vacuna, la vacuna comença a tenir efectivitat al cap de 7 dies, o sigui, els primers 7 dies de vacuna encara no és efectiva. L'ai al cor de que en pugui sortir una, evidentment el tenim tots.
Mm-hmm. Clar, no sé quina és la sensació del sector, no? Vull dir, avui dia, no?, que s'han aconseguit posar aquestes vacunes, que encara s'estan posant, no sé com esteu, no sé quan sortireu d'aquest allà al cor, no?, de que pugui sortir algun cas. No sé com ho esteu vivint.
Bueno, aviam, es viu amb una preocupació màxima, jo crec que és la preocupació més gran que hem tingut en el nostre sector. El que passa que també hem de tenir en compte que és una cosa nova, que no l'havíem tingut mai aquí i que també estem una mica amb desconeixença, tampoc sabem quan ho parem, si és possible que la primavera en tornin a venir, no ho sabem. O sigui, el que volem és vacunació immediata, el més ràpid possible. S'està aconseguint marxes molt ràpides, no està al 100%, però està, el número d'animals està al tant per cent molt alt, i hem d'esperar aviat. Mm-hmm. Portem, crec que la vacuna, per la primera vacuna, no sé si fa 12 dies avui.
Mm-hmm. Clar, ja tindrien efectivitat aquestes vacunes, però suposo que, clar, encara falten granges per vacunar, no, com deia, explotacions petites.
Efectivitat total és dels 21 dies. A partir del 7 comença a tenir efectivitat, que va pujant a medida que van passant els dies.
Mm-hmm. Per tant, encara hem d'esperar 21 dies per veure com evolucionen aquestes vacunes, no?
Home, jo crec que no fa falta el 100%, però jo crec que les vacunes evolucionaran bé. A més, crec que estan contrastades.
Mm-hmm.
Vacunar, desinfectar, mirar que no hi hagi moviments ni contactes entre animals.
Mm-hmm. Ja per acabar, m'agradaria preguntar-li, perquè en el cas de que sorgís, malauradament, algun cas aquí a la nostra comarca, com s'hauria d'actuar des del sector, com caldria afrontar-ho, i si tenen clar que rebran ajudes del govern per intentar suplir els animals que els manquin. Clar, com s'ha d'actuar davant d'un cas de dermatosi?
És una cosa nova. Si tenim un cas i s'han de sacrificar els animals, doncs és una cosa que fa mal a tothom. Pensa que o sigui, tornar a emplenar una granja de vaques no és comprar un cotxe nou. Que si compres un cotxe nou, l'endemà funciona. Si compres una granja, vull dir, has de tenir... portem anys treballant amb genètica, portem anys posant les vaques a mida genèticament com ens van bé aquí, i és començar de nou. Lo de les ajudes, jo crec que hi han de ser, jo crec que hi seran, no crec que el govern abandoni els ramaders que s'hi han trucat, i a més han de ser ràpides i contundents.
Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents de com evolucionen els casos de dermatosi. Recordem-ho, aquí a la comarca del Baix Empordà de moment no s'ha declarat cap cas, la vacunació està avançant a bon ritme, i estarem molt pendents de com evoluciona la situació. Hem parlat amb el president de Llet Nostra, Jordi Riambau. Gràcies per ser aquí al Supermatí i explicar-nos una mica més com esteu vivint aquesta situació des del sector de la pagesia. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, gràcies.
Vinga.
I nosaltres escoltem una mica de música amb Ginestar i Les coses senzilles.
No sé què volia ser de gran, però ara vull fer coses petites. Vull ser un trosset de raig de sol que fa que et floreixin les pigues. La vida està passant volant i anar volant no és mai la vida. Vull ser el perill que té l'amor, ser més cigala que formiga. Potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va, papallones amb veles de vidre, i si et dic la veritat, jo també he dit mentides. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, has de
tot allò que ja has viscut és com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes, sempre les durem a dins. Però avui celebrem que estem bé, celebrem-ho pels dies dolents. Avui celebrem que estem bé, molt bé,
molt bé.
Potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va, papallones amb ales de vidre, i si et dic la veritat, jo també he dit mentides.
Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, estava perdut aprenent a viure. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, m'estava. Estava perdut.
I quan passa un minut i mig de 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Bagú. I és que el govern municipal de Palafrugell, integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya i Som Gent del Poble, ha superat l'equador del mandat amb 9 de cada 10 projectes del pla de govern en marxa. És el balanç que ha publicat l'executiu i diuen que ja han completat o avançat 62 dels 70 compromisos que estan previstos pel període d'entre 2023 i 2027. Ferran.
L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, ha assegurat que el balanç demostra que el govern compleix els compromisos en fets i han fet una aposta pels barris, els equipaments i serveis públics. El pla de mandat es va pactar l'any 2023 amb 70 accions principals. D'aquestes, 21 ja estan completades i 41 més es troben en execució. En total, el 89% dels projectes estan en marxa, una xifra que fa 8 mesos era del 73%. Durant aquest temps s'han iniciat 11 accions noves i s'han mobilitzat més de 12 milions d'euros d'inversió per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. El govern subratlla que la seva acció se centra en àmbits com la seguretat, la neteja, la cultura, la promoció dels barris i l'habitatge. En cultura, es reforça el paper d'aquest sector com a element d'identitat i projecció exterior. En benestar, destaquen el pla de convivència, els programes benestar al centre i més vincles contra la soledat i la futura escola de noves oportunitats. I en educació, s'ha avançat en el projecte de municipalització de l'escola de música.
I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Pals rebrà 300.000 euros per crear la Via Verda entre Masos de Pals i la platja. El projecte té un cost total de 480.000 euros i forma part d'un pla per reduir emissions i adaptar-se al canvi climàtic impulsat pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, Joan.
L'Ajuntament de Pals ha rebut una subvenció de 300.000 euros per construir una Via Verda per a vianants i bicicletes que unirà el nucli dels Masos de Pals amb la platja de Pals. Aquesta ajuda econòmica ha estat atorgada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. El cost total de les obres és de prop de 480.000 euros. L'impost concedit servirà per cobrir part de les despeses derivades de la construcció del Camí Verd, que facilitarà la mobilitat sostenible entre el nucli i la zona de platja. El projecte s'inclou dins la convocatòria d'ajust per als anys 2023, 2024 i 2025 destinada als ens locals de Catalunya. Aquesta línia de subvencions té com a objectiu impulsar actuacions per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic, tal com estableix la Llei del Canvi Climàtic de Catalunya i la normativa europea.
I la tercera edició dels Premis Inspira ha reunit a més de 130 persones a l'hostal de la Gavina de S'Agaró en una gala plena d'energia, reconeixements i solidaritat. I és que l'acte s'ha consolidat com una cita destacada pel teixit empresarial de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Què més en sabem, Carla?
Els Premis Inspira reconeixen la tasca de persones, empreses i entitats que contribueixen al desenvolupament econòmic, social i cultural del municipi. Aquesta edició ha mantingut el seu caràcter solidari, destinant part de la recaptació a la Fundació CRAM, entitat dedicada a la protecció del medi marí. Gràcies a la participació dels assistents, s'han recollit 1.200 euros per a l'atenció de tortugues i altres accions veterinàries. Durant la vetllada es van lliurar diversos premis. El Premi a la Qualitat i Millora Contínua va ser per la família Balasc, una nissaga vinculada al comerç des dels anys 60. El Premi a l'Establiment Emblemàtic va reconèixer el restaurant Peixateria Chaco, obert el 1986 i amb una llarga trajectòria marinera. L'hotel Spa La Terrassa va estar guardonat pel seu paper en la promoció turística de Platja d'Aro, mentre que l'associació Culturejant va ser extingida per la seva contribució a l'activitat cultural i la desestacionalització del turisme. La gala també va homenatjar dues figures molt estimades al municipi: Miquel Granados, excap de Protecció Civil i veu emblemàtica del Carnaval de Platja d'Aro, va rebre un reconeixement per la seva implicació comunitària. També s'hi va destacar la figura de Heriberto Limonchi, que va exercir com a tresorer de l'associació durant gairebé 5 dècades. Un altre dels moments destacats va ser la presentació del nou logotip de l'Associació d'Empresaris, que simbolitza renovació i cohesió amb l'objectiu de reforçar la identitat del sector empresarial de la zona. La vetllada va comptar amb la participació i l'actuació del Club Whirling Platja d'Aro i va finalitzar amb música en directe de Paula Freixa i Miquel Freixas.
I la campanya del gran recapte d'aliments d'aquest any tindrà lloc els dies 7 i 8 de novembre arreu de Catalunya, a Palamós i Sant Joan, però falten voluntaris per cobrir els supermercats i cadenes que participaran en aquesta edició 2025. El coordinador d'aquest servei a Palamós, Carles Álvarez, exposa que de moment hi ha pocs voluntaris i actualment només compten amb dues persones inscrites, mentre s'espera saber si comptaran amb els alumnes de l'Institut de Palamós, Carles.
Segons Álvarez, l'objectiu és cobrir tots els supermercats del municipi, excepte la cadena Coaliment, amb tons de voluntaris. Algunes cadenes com Mercadona, Lidl i Dia faran recapte econòmic, mentre que la resta recolliran producte físic i donacions en diners. Álvarez matisa que només es demanen aliments no peribles i fàcils de transportar, com ara arròs, oli, llenties, espaguetis, brou, galetes i cereals. Pel que fa a la logística, el mínim de voluntaris dependrà del supermercat. Un local gran pot requerir fins a 8 persones repartides en dos torns, mentre que un establiment més petit pot funcionar amb menys. Un cas especial és el cas del Mercadona, de Palamós, que té dues portes i es tracta gairebé com si fossin dos supermercats separats.
S'haurien de ser pel de recapte físic, de producte físic, 80, i per les altres 40. Perquè el nombre de voluntaris depèn de la tipologia del supermercat, de l'espai disponible.
La dificultat per trobar voluntaris no és només local. El banc d'aliments més ampli del territori s'estima que hi falten uns 25.000 voluntaris. Segons Álvarez, la situació també és bastant complicada en altres municipis. A Palamós, la campanya per atraure voluntaris inclou difusió a través de premsa, l'Institut de Palamós, on ja hi ha 26 joves interessats, i xarxes socials.
Farem una campanya a la de Ràdio de Palamós, a la vostra, els notes a la premsa. L'Institut de Palamós és, en principi, n'hi ha 26 que volen fer-ho. Falta ja que facin l'inscripció. I amb això, el que anem de l'IE de Palamós i els voluntaris, tot el divendres, pràcticament fins a les 3 de la tarda, a les 4, quedaria cobert.
Amb l'augment de famílies en situació de vulnerabilitat, la demanda creix i, per tant, la necessitat de voluntaris també. L'Ajuntament de Palamós i Càritas Sant Joan Palamós col·laboren amb logística i espai, però sense voluntaris no es podrà desplegar tot el pla.
I anem fins a la Bisbal, perquè la primera edició de Bisbail omple la plaça del Castell i supera totes les previsions. Centenes de persones es van aplegar dissabte a la plaça del Castell per gaudir d'una jornada plena de producte local, música, ceràmica i també bon ambient. Joan.
La primera edició de la Bisbal, la Fira de la Cervesa Artesana de la Bisbal d'Empordà, ha superat totes les expectatives. Centenars de persones es van aplegar dissabte a la plaça del Castell per gaudir d'una jornada plena de producte local, música, ceràmica i bon ambient. L'espai dedicat a la cervesa artesana va comptar amb la presència de 6 productors de la comarca. Els assistents van poder tastar diverses varietats i emportar-se una de les gerres commemoratives de ceràmica bisbalenca, una de les propostes més esperades. Les 200 unitats es van esgotar en menys d'una hora. Els tallers de ceràmica també van tenir molt bona acollida. Famílies, infants i joves van participar en activitats com el torn, la pintura amb barbotina o el joc amb argila. La demostració en directe de la tècnica del raco va omplir la plaça de llums i colors, despertant la curiositat dels visitants. I la jornada es va completar amb música en directe. Els concerts de David Fons, The Best Of i Litus 3 van animar l'ambient fins al vespre. La valoració és molt positiva tant per part de l'Ajuntament com per part de les cerveseres, moltes de les quals han manifestat ja la seva voluntat de tornar a participar en les pròximes edicions.
I anem fins a Palafrugell perquè la Fundació Ernest Morató torna aquest dissabte a les 6 de la tarda amb l'homenatge als grups d'havaneres amb més de 25 anys de trajectòria. Serà un acte al Teatre Municipal de Palafrugell i també s'entregaran els premis 2x4 i s'estrenarà un documental de Pol Álvaro Ferran.
Enguany els grups reconeguts seran Xató i Ultramar per arribar als 25 anys i Penjats de l'Ami Marivent pels 30. Interpretaran dues havaneres cadascun abans de rebre una obra original creada per l'artista palafrugellenc Josep Maria Alarcón. Durant l'acte també es lliuraran els premis 2x4, que cada any distingeixen persones vinculades al món de les havaneres. En aquesta edició els guardonats seran Xiqui Ramon, un veterà intèrpret que continua actiu, i Paco Dalmau, que és fotògraf i documentalista, que ha deixat testimoni gràfic de la història recent del gènere. Com a cluenda de la vetllada, s'estrenarà el documental Havaneres a taverna, dirigit pel jove realitzador palafrugellenc Pol Álvaro. La producció en ret homenatge als impulsors de la primera cantada d'havaneres de Tots Sants, organitzada als anys 60 en una taverna de Calella de Palafrugell, embrió del que avui és la gran cantada d'estiu. L'audiovisual recupera documents i imatges inèdites, a més de testimonis familiars d'aquells pioners que van contribuir a convertir l'Havanera en un símbol de la cultura popular catalana. També recorda el 60è aniversari del llibre Calella de Palafrugell i les Havaneres, obra clau a la difusió d'aquest llegat musical.
I Lluïsa Jiménez Montijano va celebrar 100 anys envoltada de la seva família i amb la felicitació de l'Ajuntament de Palamós. Nascuda el 1925, va viure a Calonge i Sant Antoni després de la Guerra Civil i ahir compartia la seva vida amb dos fills, quatre nets i tres besnets, Marta.
La palamosina Lluïsa Jiménez Montijano va celebrar aquest cap de setmana el seu centenari en un acte familiar al seu domicili, situat al barri vell de Palamós. L'Ajuntament va voler felicitar-la amb la visita de l'alcaldessa Maria Puig i la regidora de Gent Gran, Yolanda Aguilar, que li van lliurar un ram de flors en nom de tot el municipi. Nascuda l'any 1925 a Barcelona, filla de Paulina i Miguel, la senyora Jiménez va viure després de la Guerra Civil a Torre Valentina, al municipi veí de Calonge i Sant Antoni. El seu pare treballava a la fàbrica Armstrong, on reparava màquines d'escriure de la marca Underwood. Aquella etapa, marcada per la precarietat del moment, va forjar una història de convivència i esforç familiar. Amb el seu marit, Josep Salvador Rominguera, amb qui va compartir més de 60 anys de matrimoni, va tenir dos fills. Avui gaudeix del caliu de la seva família extensa, formada per quatre nets i tres besnets. La seva neta Carla la defineix com una dona valenta, generosa i serena, que sempre ha vetllat per la família i ha superat les dificultats amb un somriure i una actitud positiva.
Doncs des d'aquí també li enviem felicitacions i nosaltres escoltem una mica de música amb Benson Boone i Mystical Magical.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with, but all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel like, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so
nosaltres, com cada dimarts, anem fins la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí per parlar amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia, Maria Teresa.
Hola, molt bon dia.
Ai, quin gust parlar de llibres, eh? A mi ja sabeu que m'encanta i sempre és un plaer parlar amb la Maria Teresa. A més,
gràcies.
Crec que avui comencem amb la lectura d'un fragment, oi que sí?
Sí, sí, perquè l'autor d'aquest llibre i dels seus llibres té un llenguatge molt especial i un estil molt propi, i el llegiré el primer paràgraf, el primer segon, i a veure si ja hi ha algú que de seguida endevina qui és, i si no, probablement se sorprenguin de saber qui és l'autor d'aquestes línies.
Jo he de dir que quan m'has dit l'autor no he llegit res d'ell, però mira, tinc ganes de sentir com escriu allò...
Molt bé. Va. Molt bé. Doncs vinga, comencem. Mm-hmm. No és exactament el primer paràgraf, em salto una dotzena de línies, perquè la part principal del llibre és el tema del qual parla el segon paràgraf. Mm-hmm. Diu, avui, aquí i arreu del continent, les remeieres guareixen les madures de les persones amb uns coneixements tan antics que ni elles en saben els orígens. Manipular el cos de la gent i combinar beuratges, ungüents, essències, olis, cataplasmes i altres remeis que alenteixen malalties o apaivaguen dolors fa de les remeieres unes persones necessàries i respectades. La majoria són expertes en els trasbalsos dels baixos femenins. Vivim uns temps en què es procreen tants fills com la natura o el desig consenten, i les remeieres són les encarregades d'encaminar-los al món. Així i tot, molts infants es moren en néixer i moltes mares en parir, en una tria impietosa. Certament, les habilitats de les remeieres no s'acaben aquí. També posseeixen desllorigadors per abrandar el penis, calmar les morenes, vomitar indigestions, estovar restrenyiments i altres curacions més difícils que voregen el fràgil llindar dels miracles. D'aquesta manera, les remeieres han perviscut fins avui. Ni les caigudes dels imperis, ni la puixança de les noves religions han fet perillar la seva existència. Han gaudit sempre del favor dels poderosos afamats d'eternitat i alhora han comptat amb la devoció dels pobres, que, assetjats per la fam, el fred, l'esclavatge, el servei a les guerres i altres calamitats, saben que els remeis que els proporcionen aquestes dones empoqueixen el seu patiment. Aquest és el tret d'entrada de la presentació d'aquesta obra. Molt bé. L'autor, Lluís Llach.
No,
títol del
mai.
Llibre, El llibre daurat, que va ser el llibre publicat abans d'aquest Sant Jordi, 2025, mm-hmm. març, abril de 2025. Mm-hmm. Així escriu Lluís Llach, amb aquest llenguatge tan cuidat, tan especial. Això és un tast ínfim del que es pot anar trobant a mesura que es llegeix. No hi ha paraules incomprensibles. Jo crec que per la gent lectora, dintre del seu context, el que fa és descobrir la bellesa del llenguatge. I també, degut a una altra presentació que vam fer amb ell i que en vam poder parlar, en realitat els llibres, el llenguatge de literatura d'en Lluís Llach té música. O sigui, la manera en què ajunta paraules amb la sonoritat que tenen fa que el lector realment hi ha una melodia constant. I això a vegades tardes a donar-te'n compte, perquè tampoc som grans experts, som lectors que acumulem hores de lectura i intentem gaudir llegint.
Exacte.
Però sí que en el moment en què algú te'n fa ser conscient, no? Una frase en la qual doncs hi ha la lletra X repetida 2-3 vegades, quan la llegeixes et dones compte que allò té melodia. La paraula idònia, crec.
A més, hi ha paraules, em dóna la sensació, com cuinades a foc lent.
Sí.
Justament amb el fragment que m'has llegit he escoltat 2-3 paraules que no utilitzo al dia a dia.
Però no,
que...
n'hi ha moltes, però, aquest llibre.
Però quan les veig escrites penso, són paraules sí. molt boniques en català i que no fem servir perquè no. En el context informal en el qual ens trobem no de converses diàries, doncs no utilitzem, però...
No, que... si ho féssim, algú es pensaria que estem interpretant una obra de teatre del segle que està situat al llibre, que és el segle XIII, 1250-1270. Llavors ell es centra sobretot en el moment en el qual la medicina, un estudiant, fill d'un noble, bueno, d'un remeier benestant, pot anar a estudiar a Montpellier medicina. En aquests moments el coneixement més important de la medicina està en el món àrab, Granada, que és on ell també hi fa molts viatges, i és allà on hi ha més avenços, i arriba un punt en què hi ha una escola de medicina a Montpellier, que és on van qui pot, vull dir, la gent que pot estudiar. I a partir del creixement, la millora, i quan el coneixement de la medicina occidental, diguem, pot començar a avançar més, llavors escombren les remeieres. És quan comença la gran caça de les bruixes, és allà on hi ha... També pel poder polític, eh? O sigui, sí. Aquí s'ajunta el desig mèdic donar mala premsa, diguem, a tots els remeis tradicionals que hi ha hagut fins al moment, i també, sobretot, la religió, que, bueno, ja se sap, amb la Inquisició, sí. Tot el que va passar. Mm. Pues, Lluís Llach, en el Llibre Daurat és el recull de coneixements que fa el pare del nostre personatge principal. Bueno, són dos, de fet, perquè tant és pare com fill, es diuen Arnau Feiner i Genís Feiner, i recullen, perquè creuen en tota la saviesa de les remeieres, recullen en un llibre tots els tractaments que s'han anat coneixent, i van incorporant també tot el coneixement mèdic, però això no és ben vist per ningú, i bueno, la novel·la fa el seu camí, que no es poden fer spoilers i no s'ha d'avançar res, però sí que en què se centra? Doncs en les intrigues a palau, en els desitjos de poder, i sobretot en quan les dones que tenien un cert, com et diria, respecte també en el poble, són perseguides i no hi ha, no és un llibre de caça de bruixes concretament. La Inquisició està esmentada, estem parlant d'uns orígens, dels orígens de la medicina i dels estudis mèdics, i els orígens de quan aquest món culte, natura i tractament natural comença a ser desprestigiat. I qui comença a fer això és l'acadèmia mèdica i els nobles, bueno, el poder religiós.
Que realment, vull dir, aquesta medicina, no?, més natural, encara ens acompanya avui dia, que és una cosa que es va intentar desprestigiar, però és una medicina, no?, que, o com a mínim, no?, busca del benestar.
Crec que es deu haver perdut molt pel camí amb tants anys de... Bueno, és clar, la medicina tradicional ha agafat molta força i han avançat molt i han estudiat molt, i és evident, però crec perfectament en el que diu Lluís Llach en aquell llibre, en la combinació de les dues tècniques, i el cos i cada persona és un cas diferent. Vull dir, algú pot reaccionar millor a un sistema i un altre amb un altre. Aquí també el més important que es detecta en el llibre és la humanitat dels personatges guaridors. Això sí que ho hem perdut, no és un tema que hàgim de parlar, perquè parlem del fantàstic Llibre Daurat de Lluís Llach, sí. Però sí que ell també fa molt d'èmfasi en la bondat de la persona guaridora. Hi ha alguna frase que diu que si escoltes, primera, escoltar la persona que té mal, sí. I el comences a curar, i segona, el que ho explica i el que ho diu també ja comença a fer un pas cap al guariment. Evidentment, no tot té cura, però sí que són frases de principis mèdics que es poden aplicar a totes les èpoques.
Clar, i aquest llibre, per què en parlem? Perquè Lluís Llach visitarà la llibreria Cucut aquesta setmana.
Ah, sí, aquest
el
divendres.
El que passa que parlàvem,
està,
no?
Ple, sí.
Que està força complet.
Sí, no hi ha lloc, vull dir, està, sí, l'aforament està complet, no hi cap ni una persona
més. Ni una agulla més.
Hi ha una llista d'espera, també. Mm-hmm. Clar, nosaltres a la llibreria les presentacions són difícils d'organitzar perquè hi poden haver escriptors poc coneguts que tenim treballs que vinguin 15 o 20 persones i ens fa patir perquè pensem, ai, pobre, que no tindrà quòrum, i per altra banda fem un escriptor més conegut que llavors doncs hem de fer llistes d'espera, hem de fer reserves. Ens sap greu per la gent que pot no haver-se'n enterat de que es havia de fer reserva, però sí que seria interessant, no al Cucut, al Cucut i a totes les llibreries, potser qui té interès en els actes que fan, apuntar-se mirar la pàgina web, apuntar-se en els bulletins informatius, que són maneres dels quals t'assegures una mica que no hi hagi hagut un canvi d'horari, que no hi hagi aquesta situació d'haver de fer reserva, vull dir, la informació la tens més puntual i més segura.
Clar, i a més també us serveix a vosaltres per organitzar-vos una mica i veure quanta gent sereu al final.
Sí, i no et creguis, no sempre demanem confirmació, que ja estaria bé, però no sempre en demanem, però el que sí que convidem a la gent és a sortir més de casa, per quan es tracta de també autors que no es coneixen tant. Primera, perquè necessiten, no?, que han publicat una novel·la, són feliços de fer-ho, volen parlar, i encara que les xarxes ja diguin molt i sembla que ja la informació estigui a l'abast de tothom, en realitat una presentació de llibre és un volum directe i no deixa de tenir molt d'encant. Vull dir, sempre s'hi creen situacions molt simpàtiques i que el públic també pugui parlar amb l'autor. I alguns a vegades ja s'han llegit l'obra i la poden comentar una mica, eh? No ens passem,
no.
Perquè amb la narrativa s'ha de ser molt curós.
Doncs aquesta presentació que ha esgotat definitivament, no?, aquestes places, però encara poden comprar llibre i gaudir-lo també, que això també està bé.
Bueno, i tant, o sigui, per això en parlem. El llibre daurat és una obra que afegeix molt de coneixement al que el llegirà, que també pot donar-se compte que hi ha molts estils literaris, no tot és aquest català normatiu actual que tot se pugui semblar. Vull dir, estem parlant d'un escriptor que ha aconseguit marcar un estil propi. Gairebé totes les seves obres, diria que totes, són sobretot històriques, en la majoria dels casos situades a la Guerra Civil Espanyola. El llibre daurat va molt més enrere, estem parlant del segle XIII, i amb un tema que, bueno, ha sigut evidentment tan necessari per tots com és el guariment i les tècniques de curar que interpel·la a tothom.
Exacte.
N'hem dit l'editorial, repeteixo, Lluís Llach, el llibre daurat, editorial és Univers.
Maria Teresa, gràcies, i deixem aquesta recomanació per aquí, que vagi bé.
A vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ens tornem a retrobar demà a les 8 del matí. Adeu, adeu.